Milers d'incidències pel vent a l'àrea metropolitana de Barcelona i crítiques a la resta del país pel tancament generalitzat d'escoles. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
...86 persones ateses pels serveis mèdics, entre ells almenys dos ferits greus i un ferit crític, i més de 3.300 trucades al 112 per una ventada històrica que ha afectat, sobretot, això sí, l'àrea metropolitana de Barcelona, Joan Bota.
Arbres caiguts, mobiliari urbà destrossat i murs ensorrats formen el paisatge del dia a les zones més afectades per la ventada, que s'ha notat especialment al Barcelonès, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i al Maresme. En canvi, a zones molt habituades al vent, com l'Empordà, el Camp de Tarragona o les Terres de l'Ebre, avui pràcticament no en fa gens, i a Ponent tampoc. Les escoles, però, estan tancades a tot el país.
Aquest és, sobretot, el panorama a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana. En canvi, això contrasta amb la situació que es viu en altres punts del país. Per exemple, a Vandellòs, quina és la situació, Jordi Barranca?
Bon dia. Si parlis amb qui parlis d'aquí de l'Hospitalet de l'Infant, però també del conjunt del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, avui és un dia normal, com els últims que hi ha hagut, amb aquestes ratxes de vent que s'apropen i que fins i tot superen els 100 km per hora. Per tot plegat, col·lectius com els empresaris alcen la veu. Francesc Minguell, director gerent de la Cambra de Comerç de Tortosa.
Paralitzar l'activitat a nivell general és algo exagerat.
Doncs aquesta és la sensació en bona part del país. Mentrestant, però, la ventada hauria d'anar perdent força a partir d'ara, però Protecció Civil demana limitar al màxim els desplaçaments fins a les 8 del vespre.
El govern defensa les decisions preses davant les crítiques d'alcaldes, empresaris i associacions de famílies per la voluntat de minimitzar els riscos davant d'un episodi inèdit en anys.
Departament d'Interior, Miquel Jarque.
Hola, hola, hola.
Bon dia. El teletreball ha ajudat i a la baixa mobilitat i també a la baixa accidentalitat. Les mesures han ajudat, segons el Departament d'Interior, i han estat adequades. Insisteix que, tot i que el fenomen remet, encara queden hores de vent i s'espera que continuïn incidències amb arbres, sobretot a les dues nova reunió del comitè SECAT, i d'aquí podria sortir una flexibilització de les restriccions de mobilitat.
Tal com tenim el dia, és pertinent avançar la previsió del temps, però també saber com tenim la mobilitat amb aquesta ventada. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia. Doncs a primera hora sí que hem tingut una afectació, una quinzena de vies. Ara en són 7 les que tenen afectació, o bé per arbres caigut o bé per fortes ratxes de vent. Està tallada, per exemple, l'autovia C31 a Castelldefels en sentit sud, i també l'AP7 a la Jonquera, perquè restringeix la circulació de camions en els dos sentits de la marxa. En sentit sud es desvien tots els vehicles cap a la Nacional 2 i en sentit nord es desvien cap a pàrquings habilitats. Està provocant en aquest sentit gairebé uns 10 quilòmetres ara de cua ben bé des de Borrassà.
Tot això per aquesta ventada que, Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ha de seguir o, com ens deien les previsions d'emergències, aquesta tarda ha d'anar a la baixa?
No, clarament va a la baixa, no ha de seguir, i per tant no és que la tarda hagi de ser tranquil·la. En els indrets més ventats del matí continuarà fent vent, però no les ventades que han fregat o han superat en alguns casos els 100 km per hora en zones poc habituades al vent. Per tant, va de baixa, i demà canviarem el vent pels núvols i en algunes comarques per la pluja, sobretot a l'interior, o per la neu, sobretot tot al Pirineu Occidental.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
De seguida donarem més detalls sobre aquesta ventada, quina és la situació ara i el resum del que ha passat al matí, però ventada a banda, l'altre gran titular del dia és l'aprovació al Congrés dels Diputats de la llei que endureix les penes contra els delinqüents multireincidents.
La impulsava Junts i després de molt de temps aparcada en un calaix, finalment s'ha aprovat amb una majoria diferent de la de la investidura amb el PSOE, però també amb el PP, Vox i el PNB, a més dels juntaires.
Madrid, Paula Brujats.
I el govern espanyol confia que serveixi per recuperar la confiança de Junts, però els de Puigdemont adverteixen que no canvia res amb l'aprovació d'aquesta llei, que preveu penes de 3 anys de presó per als lladres de mòbils. La llei la reclamaven molts alcaldes i la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, diu que és un pas per acabar amb la impunitat.
Els lladres que campen per Catalunya robant i que entren per una porta i surten per l'altra, amb aquesta llei entraran per una porta, però ja no sortiran.
I els líders de la Unió Europea es reuneixen avui en un retir, el que s'ha anomenat una trobada informal, per analitzar com impulsar la competitivitat europea davant la pressió dels Estats Units i de la Xina. Ara, de seguida, amb el Bruno Fortea tindrem més informació sobre aquesta trobada. I a la cultura... Us parlarem d'això que sona, l'històric grup d'electrònica The Prodigy,
que encapçala la 60ena de noves incorporacions al cartell del Festival Sonar d'aquest any, que es farà del 18 al 20 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona.
I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Aquesta nit el Barça juga l'anada de les semifinals de la Copa del Rei al camp de l'Atlètic de Madrid.
Ho farà sense Rafinha ni Rashford. El partit es juga a les 9 i des de les 8 el podreu seguir a la TDT. També del Barça, el temporal de vent ha causat algun desperfecte a la ciutat esportiva, com la caiguda d'un mur, les destrosses, però totes només són materials. Aquesta tarda estarem pendents de la final de mig tub de snowboard dels Jocs d'hivern. Disputarà aquesta final cara al Castellet. I el Barça de bàsquet amb baixes importants juga avui a 8:45 al Palau contra el París, un partit d'Euroliga que podreu seguir, com sempre, a l'antena digital de Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb tot això, passen 6 minuts de les 2. Una 80ena de persones han hagut de ser ateses pel SEM per l'episodi de vent que afecta Catalunya. D'aquestes, hi ha un ferit crític i 2 ferits greus, segons que acaba d'informar Protecció Civil. El telèfon d'emergències, el 112, ha registrat més de 4.000 trucades des d'ahir a la nit, la gran majoria de l'àrea metropolitana de Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha justificat la contundència de les suspensions amb alguns incidents que han afectat patis d'escoles i centres sanitaris. Anem a la conselleria d'Interior, on han comparegut fins a uns minuts. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, des d'aquí s'insisteix que tot i que el fenomen remet, encara queden hores de vent i s'espera que continuïn les incidències, sobretot amb arbres que poden estar tendres i poden caure encara. Pel que fa als ferits, al balanç no està tancat. De moment el que tenim és 86 persones ateses, 34 traslladades a centres sanitaris, 2 greus, 1 crític. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, destacava fa uns moments que 2 dels greus, un a Sant Boi de Llobregat i un altre a Sant Pau de Segúries.
61 casos sí que han tingut que fer atenció i en 23 ha calgut trasllat a centres. Ens han comentat que un ferit era menys greu i els altres 2 eren lleus. Estaven en l'hospital sent atesos també i estaven en aquesta situació. Una altra persona també que comentàvem greu en aquest cas, que és la persona que ha tingut l'incident a Sant Pau de Segúries.
Pel que fa a les mesures, el teletreball asseguren des de l'Interior que ha ajudat a la baixa mobilitat i també, de retruc, a la baixa accidentalitat. Mesures que han considerat el Departament d'Interior que han estat adequades. S'insisteix que el fenomen rematrà, però que encara s'ha d'estar alerta. Demostra aquesta baixa accidentalitat la baixa mobilitat que s'ha produït. Núria Parlon, consellera d'Interior.
Han funcionat les mesures, ens han ajudat, com deia, a contrarrestar aquests accidents. S'han fet moltes activitats de simultanietat i de serveis per part de bombers de la Generalitat de Catalunya, també per part de bombers de Barcelona. Hem tingut afectacions no només en centres escolars, sinó també en diferents centres de salut.
També s'ha destacat aquí que hi ha hagut trucades rècord tant al telèfon 112 com a les incidències de bombers de la Generalitat. A les 2, nova reunió del comitè del CECAT que està a punt de començar, està en marxa, i hi haurà una possible flexibilització de les restriccions de mobilitat de cara a aquesta tarda. El que no s'aixecarà serà totes les restriccions en l'àmbit educatiu, que demà ja quedaria normalitzat també l'assistència a centres sanitaris.
Com dèiem, la ciutat de Barcelona és l'epicentre d'aquesta ventada a Catalunya. Sapiguem quin balanç fa l'Ajuntament de la ciutat d'aquest temporal. Caigudes d'arbres i de mobiliari urbà han centrat la majoria de les intervencions que hi ha hagut a la capital catalana. A Barcelona, Anna Escura.
Hola, bon dia. Doncs mira, a Barcelona el vent ha arribat a 105 km per hora al port i 86 al Raval. Ara per ara hi ha 3 ferits lleus i 2 de greus, un dels quals ha estat traslladat a la Vall d'Hebron. En aquests, o un li ha caigut un fanal i als altres li han caigut uns cascots. Ara per ara la intensitat del vent està baixant, però tot i això les directrius es mantenen, les que es van establir ahir. Ho ha explicat l'alcalde Jaume Collboni.
Que mantenim totes les recomanacions que donàvem ahir al vespre i que estaven vigents des de les 0 hores de la nit d'ahir fins a les 20 hores d'aquesta tarda.
A les 3 torna a haver-hi una reunió al CECOPAL. Després s'informarà si hi ha alguna novetat. Això sí, l'Ajuntament ja ha deixat molt clar que qui marca les directives és la Generalitat i que l'última paraula sobre si s'aixeca o no alguna restricció la té el govern.
Dels sectors més afectats, els transports. La ventada ha dificultat l'operativa de l'aeroport del Prat. S'hi han enlairat o hi han aterrat prop de 200 avions, però n'hi ha hagut un centenar més que no ho han pogut fer. I una desena que s'han desviat a altres destinacions. Les autoritats aeroportuàries confien que si el vent va de baixa es podrà recuperar progressivament la normalitat. Aeroport del Prat, David Àngela.
Hola, bon dia. Doncs els gestors aeroportuaris han espaiat les operacions per garantir la seguretat i s'han fet revisions constants de les pistes, segons AENA, per assegurar que no hi havia obstacles arrossegats pel vent que ha arribat a marcar una força de 92 km per hora puntualment aquí a l'aeroport. Això ha obligat a operar amb una sola pista. En definitiva, un mal dia per volar, segons les sensacions que ens transmetien aquests passatgers.
Es muy intenso. Tengo muchos años volando. Es el peor aterrizaje que he tenido en toda mi vida. El piloto tuvo que dar 5 vueltas antes de aterrizar.
Va estar malament perquè hi havia molta turbulència i tots hem arribat, quasi tots, marejats. I hem arribat d'hora, el que passa que hem estat com a mig jardí en l'avió esperant que posessin la passarel·la, que no, per vent no se podia.
En Paco venia a recollir 4 persones que havien d'assistir a una convenció.
La chica de Mallorca que ha venido, la de València viene con retraso hasta las 11 y pico. Hipotéticamente, Alicante anulado. I la de Sevilla han puesto que l'han desviado a Madrid.
Aquest matí s'han operat gairebé 200 vols, encara n'hi ha més de 600 de programats, i si el vent baixa per sota dels llindars operatius establerts, s'anirà recuperant la normalitat durant les pròximes hores.
I el servei de trens, tant de Renfe com de Ferrocarrils, s'ha reduït i s'ha alentit per precaució. D'incidències n'hi ha hagut unes quantes a Rodalies a primera hora del matí. Des del migdia, les afectacions principals, però, són a l'alta velocitat, amb retards i amb un tall puntual de la línia Barcelona-Madrid. Anem a l'estació de Sants. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar.
Quina és ara la situació aquí a Sants?
Els trens circulen, però amb molts retards. Les limitacions de velocitat, que avui són més estrictes, pel vent i un tall que s'ha hagut de fer entre l'Arbós i Camp de Tarragona poc abans de les 12 i que s'ha recuperat en pocs minuts, han, per plàstics a la catenària, fan anar molt malament tota l'alta velocitat. Hi ha retards de més de 2 hores. Un tap de gent per passar els controls i per megafonia se'ls va fent entrar conforme van arribant els trens. S'hi afegeix també que molts usuaris, veient que la línia R11 encara està tallada per la caiguda d'un arbre a Caldes de Malavella, han anat a buscar l'AVE per intentar arribar a Girona. Com aquesta passatgera, que ens ha explicat que ha començat el dia a Londres, ja ha patit per aterrar a Barcelona després de 3 intents i veu que encara trigarà a arribar a Girona.
Hem fet 3 voltes i el comandant ha dit que potser havíem de desviar-nos cap a Girona, però finalment el tercer intent ho hem aconseguit. I ara sóc a l'estació de Sants i intentant comprar un bitllet cap a Girona, però veig que els mitja distància no estan funcionant bé. Aleshores, estic intentant comprar un AVE.
D'altra banda, França atura els trens pel vent un cop passat el túnel del Pertús i això afecta els AVE cap a Lió i Marsella i el TGV cap a París, que ja n'hi ha sortit de Barcelona.
I a Rodalies ara, Joan, com està la cosa?
Continua el tall de l'R11 amb autocars entre Massanet i Girona. Per la resta de l'oferta de trens n'hi ha, però és restringida. 2 trens per hora i sentit al corredor del Garraf. Ara se n'han posat més, fins a 4 en una hora al Maresme, però hi ha retards sobretot a regionals. Ferrocarrils de la Generalitat també ha restringit l'oferta a 1 tren per hora i sentit a les línies de Manresa i Igualada, i és que la menor mobilitat avui es nota molt en conjunt. Rodalies ha transportat un 65% menys de viatgers i el metro de Barcelona un 44% menys d'usuaris fins a les 9.
Les afectacions no han estat només a la ciutat de Barcelona, ha estat a l'àrea metropolitana, per exemple, també importants al Maresme. La caiguda d'arbres, alguns d'ells de grans dimensions, el tancament de 2 estacions de Renfe, la de Malgrat i la de Premià de Mar, i algun ferit lleu són de moment els efectes del temporal en aquesta comarca. Repassem algunes d'aquestes incidències amb la Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia. Afectacions especialment visibles a partir de Mataró i els municipis del sud, com Cabrera, Vilassar o Premià. Els ferits lleus són la conductora d'un vehicle que circulava Minuts després de les 7 del matí per la carretera Nacional 2 a Mataró i una palmera li ha caigut damunt el vehicle. El cotxe ha quedat aixafat, però ella està bé. Ho ha vist un veí que viu a la zona.
Ha sigut una cosa que no s'havia viscut mai. Aquí les palmeres. Però és que si aneu per la part de dintre hi ha arbres caiguts sencers, hi ha arbres grossos. Jo m'he despertat a la 1:30, sentia uns sorolls, pum, pum, pum. Aquest pobret cotxe que passava aquí, a l'ouet aquest, el Fiat 500 aquest, deu haver assustat molt, perquè estava el teixo, el sostre, completament xafat.
Al passeig marítim de Mataró han caigut també algunes palmeres i una ha impactat contra un vehicle aparcat. Hi ha hagut un altre ferit lleu a Vilassar de Dalt, on ha caigut un mur. També en aquest mateix municipi, un pi ha caigut sobre una furgoneta que passava. El conductor ha sortit il·lès. S'han tancat les estacions de Renfe, de Malgrat i Premià de Mar perquè hi havia perill. A Premià, el mal estat de les marquesines suposava un risc. El trajecte UCAT de Premià a Vilassar de Mar es fa per carretera.
Vaig a l'oficina i vaig a Mataró. I llavors, si no puc agafar el tren, doncs tinc que agafar el bus, que no sé quan passarà.
També hi ha servei alternatiu al tren per carretera entre Pineda de Mar i Blanes. El temporal de vent ha deixat sense llum molts veïns de Cabrera, Premià de Mar i Premià de Dalt.
Hem dit que les principals afectacions han estat a l'àrea metropolitana de Barcelona. En canvi, en alguns punts del país la situació ha estat molt diferent. Per exemple, a comarques gironines, alguns municipis del Ripollès sí que s'han quedat sense llum, però durant el dia el vent ha bufat poc i alcaldes i empresaris critiquen el centralisme, diuen, del govern en l'aplicació de les restriccions. Núria Pereira.
Hola, bon dia. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha dit a les xarxes que a la ciutat el vent ha estat menys fort i les afectacions lleus i que per això ha demanat a la Generalitat que es territorialitzin les mesures. En la mateixa línia, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, lamenta que la resolució de la Generalitat no els permet saltar-se les restriccions.
Doncs ja n'hi ha prou que en aquest país només estigui governat des de i per l'àrea metropolitana de Barcelona. A Figueres ahir es va suspendre l'activitat i avui no es mou ni una fulla en tota la comarca.
La patronal d'empresaris FOEC també reclama proporció territorial. El Ripollès, als municipis de Molló, Pardines, Campelles, el nucli de Serrat, a Caralps, i el de Traguerà, a Vilallonga de Ter, s'han quedat sense llum al matí i van recuperant el servei. L'AP7 a l'Alt Empordà ha restringit el pas de camions i els fan aparcar la Jonquera.
Les ventades tampoc no han estat tan fortes al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Això també ha generat allà crítiques del sector econòmic i d'usuaris de la sanitat que demanen acotar millor les restriccions. L'Hospitalet de l'Infant, Jordi Barranca.
Bon dia a les alertes pel fort vent aquí a tota la zona del Baix Camp i el Baix Ebre, però també el conjunt del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre són força recurrents. Aquí a l'Hospitalet de l'Infant, que és, podríem dir, un dels punts paradigmàtics on més vent sol bufar de Catalunya, avui, per exemple, les terrasses on hi dona el sol estan bastant plenes de gent i pels habitants és un dia més.
El vent que fa avui és un vent normal.
Aquí és un dia normal, com sempre. Fa una mica de ventet.
Ayer hizo mucho más viento que hoy.
Una situació, però, que contrasta amb les restriccions decretades pel govern. Tot plegat ha provocat queixes del sector econòmic. Sentim Francesc Minguell, que és el director gerent de la Cambra de Tortosa.
Paralitzar l'activitat a nivell general és algo exagerat. Voldria haver hagut un debat sobre el tema de territorialitzar més les decisions, adaptar alguns protocols segons la cultura meteorològica de cada zona.
Ahir en tota aquesta zona ja hi va haver vents forts, de fet, en alguns punts fins i tot més forts que avui, i de cara al cap de setmana es manté la mateixa previsió.
I en les comarques de Lleida, els bombers han fet prop d'una trentena de sortides, cap de gravetat, i la major part han estat per arbres caiguts. A la ciutat de Lleida, els comerciants i els veïns troben exagerada l'alarma general. Lleida, però Joan Álvarez.
A la capital del Segrià, la gent que ha sortit al carrer afirma que altres vegades ha bufat amb força el vent i no s'ha paralitzat la ciutat.
De vent sempre en fa, i jo no considero que almenys aquí n'hi hagi més de lo normal.
Ah, segons a quins puestos, sí, però aquí a Lleida... Catalunya no és tota igual. M'ha recordat a la pandèmia.
Que aquí a Lleida jo la trobo molt exagerada.
L'activitat als comerços ha baixat considerablement, ho denunciava el president de Pinmec Lleida, Manel Lleras.
L'alarma que s' ha causat aquí a sobretot a Lleida la ciutat és totalment innecessària, no ha fet més vent que altres dies que fa vent i, per tant, sí, hem notat d'una manera molt greu l'aturada comercial.
Com a incidències més destacades, la caiguda d'un arbre al Baix Aran ha deixat unes hores aquesta matinada sense llum les poblacions de l'Esca, Canejan i Bausen. A Artí és un arbre caigut sobre tres cotxes i a l'Horta de Lleida, l'àrea verda al voltant de la ciutat i a mig centenar de cases que s'han quedat unes hores sense llum per la desconnexió automàtica per seguretat d'una línia.
Tot i aquestes diferències geogràfiques, el govern continua recordant que qui no pugui teletreballar té dret a un permís retribuït si no pot arribar al seu lloc de feina, Mireia Sala.
És un dret que recull un article de l'Estatut dels Treballadors que es va aprovar després de l'Adán al País Valencià. Des d'UGT, Òscar Riu recomana als treballadors que demanin aquest permís. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
En el moment en què el treballador creu que té un risc per desplaçar-se al seu lloc de treball, ho ha de comunicar a l'empresa i directament aquest permís s'aplica.
També en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la patronal Pimec recomana prudència, però destaca que no tothom pot acollir-se al permís per no anar a la feina. Josep Ginesta és el secretari general.
Seria el cas quan realment hi ha un impediment real d'arribar al lloc de treball. És a dir, hi ha persones que poden desplaçar-se perfectament des de casa seva caminant al lloc de treball sense que hi hagi un impediment real en aquests moments.
Des de la Generalitat, la directora de Relacions Laborals, Núria Gilgado, afirma que la resolució de la Generalitat diu que cal evitar riscos i evitar desplaçaments innecessaris, però l'aplicació s'ha de mirar cas per cas.
L'anar cap al lloc de treball s'ha de garantir la seguretat i la salut de les persones i la prioritat és la seguretat i, per tant, en aquests casos no s'ha de sortir de casa. S'ha de mirar cas per cas.
SEAT ha desconvocat torns a tots els seus centres de treball a causa de l'alerta pel vent.
I també més crítiques. La informació que ahir va enviar el govern, comunicat als centres de salut que calia anul·lar avui tota l'activitat sanitària no urgent, s'ha interpretat de manera diferent en alguns centres i això ha generat situacions de desigualtat entre els treballadors sanitaris, segons el Sindicat Metges de Catalunya, Mònica Mas.
Sí, des d'aquest sindicat, Josep Maria Serra assegura que hi ha directors com el de la Fundació Puigverd, el Parc Taulí de Sabadell o l'Hospital de Blanes que han malinterpretat la informació.
Però hi ha llocs que diuen, no, tothom cap aquí, qui no pugui arribar ho ha de justificar i un cop siguem aquí doncs ja farem el que podrem. Hi ha un director del CatSalut que diu el que diu i llavors els centres, hi ha centres que tenen una capacitat inventiva.
Avui s'ha suspès l'activitat quirúrgica programada, les visites al CAP i les proves complementàries i s'ha garantit les urgències i els tractaments essencials.
Per cert, totes aquestes alertes que rebem als mòbils, els e-alerts, 6, des que ha començat aquest 2026, 6 alertes en diferents zones geogràfiques, tenen algun efecte sobre la salut mental de qui rebem aquestes alertes?
Doncs sí, generen ansietat i incertesa, sobretot als nens, la gent gran i les persones d'alta sensibilitat. Així ho creu la psicòloga Àfrica Rullo.
Episodis intensos cada vegada més a prop i això provoca un estat d'ansietat, de vegades de sobreinformació. El fet de que hi hagi aquesta sensació d'alarma, tota la incertesa que provoca, no? És també el canvi de rutines, als nens, a les persones grans, els hi provoca un daltabaix.
I també ens dona eines per gestionar-ho.
Si els adults mantenen la calma i donen una informació real però tranquil·la, els nens regulen millor la por. I les persones grans, doncs potser només amb una trucada, saber que no estan soles.
En dies com avui, si ens passa qualsevol cosa, com per exemple que rebem l'impacte d'un objecte que ha fet caure el vent o un element del carrer ens aixafa la moto o el cotxe, és molt important tenir-ho tot molt ben documentat. Fer fotos, buscar testimonis que ho puguin corroborar per després anar a presentar la reclamació allà on toqui, Sara Riera.
Si ens cau al damunt un objecte d'un habitatge, ens haurem de posar en contacte amb el propietari d'aquell pis, que serà el responsable de comunicar l'accident a la seva assegurança de la llar. Si el vent era molt fort, i per això es mesuren les velocitats, l'assegurança ho podria derivar al Consorci de Compensació, que és el que va actuar, per exemple, en el cas de la Dana de València. Penseu, però, que és molt important fermar tot el que tenim a l'exterior, tendals, cadires, perquè l'assegurança també podria considerar que hem estat negligents i no fer-se encàrrec. Ara bé, tenir una assegurança acostuma a protegir-nos de mals majors, com ha volgut remarcar la catedràtica d'Economia Montserrat Guillena, Catalunya Ràdio.
Pensem en algú que no tingui una assegurança de la llar, que caigui un element i faci mal a algú. Aleshores, es aniria contra aquesta persona amb un procediment de justícia, no? Perquè és el responsable civil que ha exposat tot el seu patrimoni, fins i tot el seu sou.
I si ens hem fet mal amb mobiliari urbà o algun objecte del carrer ens ha aixafat la moto, per exemple, aleshores haurem d'anar a l'Ajuntament perquè obri un expedient de responsabilitat patrimonial. Els consistoris han de tenir una assegurança per cobrir indemnitzacions.
El temporal de vent ha obligat a tancar diversos equipaments culturals, la majoria públics, com ara el MNAC, el Teatre Lliure o les biblioteques municipals. En canvi, els principals espais privats del país funcionen amb normalitat, Montse Mas.
A Barcelona han tancat museus i centres culturals com el CCCB, el MNAC, el MACBA, la Fundació Miró i el Museu Picasso, entre d'altres. També s'han suspès la inauguració de la capital mundial de l'arquitectura, els actes de Santa Eulàlia i moltes activitats de Carnestoltes en altres municipis. En l'àmbit escènic, el TNC, el Lliure, el Mercat de les Flors i l'Auditori han cancel·lat les funcions previstes. En canvi, canvi, espais privats com la Sagrada Família, la Casa Batlló, el Museu Moco i la majoria de galeries d'art han obert les portes. La Pedrera també, les visites les ha mantingut, tot i que amb el terrat tancat. I els cinemes segueixen funcionant. També continuen amb la programació al Palau de la Música i els teatres del grup Focus. Fora de Barcelona, el vent ha provocat danys importants al Circ Cric. No hi ha hagut ferits, però dues carpes han quedat destrossades. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la seva directora, Montse Trias.
El temporal ens ha destrossat completament dues carpes. Ha fet l'estès de material per tot el que és el camp. El vent fortíssim. El panorama aquí és bastant dantesc.
En zones com l'Empordà, on el temporal no ha arribat, museus com el Dalí de Figueres i el de Portlligat han obert amb normalitat.
I encara relacionat d'alguna manera amb la cultura, Vilanova i la Geltrú, o Sitges, que engeguen avui el seu carnaval, han decidit seguir amb els actes previstos per avui, tot i que els endarrereixen fins a les 8 del vespre, que és quan hagi passat l'alerta pel vent fort. Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba.
Els dos grans carnavals del Garraf han decidit no córrer riscos i endarrerir el començament d'aquests actes molt populars. La merengada a Vilanova i la Geltrú, que acostuma a ser a 6:15, es farà amb el mateix format de sempre, però més tard, a les 8 del vespre. Ho han decidit la Federació del Carnaval i l'Ajuntament, encapçalat per l'alcalde Juan Luis Ruiz.
No costa res actuar amb prudència, ho fem exactament igual a la merengada, en comptes de començar a mitja tarda, doncs ho fem a les 8 del vespre.
A Sitges avui el carnaval té un dels plats forts, l'arribo del rei Carnestoltes. S'ha fet aquest ajust horari que explica l'alcaldessa Aurora Carbonell.
L'únic que s'ha fet és endarrerir-ho a les 8 del vespre, i el que hem fet evidentment és controlar bé la zona on es farà aquest espectacle, que en principi, si no canvien les condicions meteorològiques, es podrà tirar endavant.
A Sitges avui han caigut arbres, tanques, hi ha hagut un petit incendi forestal i talls de llum, però s'ha anat solucionant. I pel que fa als pròxims dies, es manté tot el programa.
La responsable de la gran ventada que ens afecta és la borrasca Nils. És la vuitena borrasca d'alta intensitat que patim des de la tardor. Un tren de tempestes tan persistent com aquest feia 30 anys que no es veia, Montse Poblet.
L'explicació d'aquesta proliferació excepcional de borrasques està en una desestabilització del vòrtex polar. La massa d'aire fred que circula al voltant del Pol Nord. No és un fenomen nou, però ara amb una atmosfera escalfada pel canvi climàtic té conseqüències més intenses, com ens explica Marc Pruom, cap de l'àrea de climatologia del Meteocat.
No és un efecte que podrien lligar directament a l'escalfament global, però sí que és cert que amb una atmosfera que està molt més càlida, que té més capacitat d'absorbir la humitat i, per tant, doncs, els núvols poden créixer amb més energia, una mateixa situació dels anys 90 ara et dona més precipitació.
Les borrasques d'alta intensitat, com la Nils, es bategen per ordre alfabètic a les diferents zones geogràfiques. En el que portem de temporada, al sud-oest d'Europa, ja hem arribat a la lletra N amb la Nils. I tenim a punt la següent borrasca. Comença, però, i es diu Oriana.
A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem a parlar sobre els efectes d'aquesta ventada. Ara, però, fem una pausa per la publicitat i de seguida seguim amb més coses.
Catalunya Migdia.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Nen, l'altre dia m'arriba una factura de la llum que feia por.
Ja, però quina mandra canviar de companyia, no?
Cap mandra! El RAC m'ho ha fet tot. M'han buscat una oferta millor i han tramitat el canvi.
Ostres, sort del RAC! Has vist la llum al final del túnel.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
El 13 de febrer, a Catalunya Ràdio, celebrem el Dia Mundial de la Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 8 del matí, sortim de gira pel país.
Perquè el Dia Mundial de la Ràdio, venim amb tu.
A les 10 del matí, arribarem a Girona, al Centre Cultural La Mercè.
Ens acompanyaran Xavier Solà, Elisenda Carot, Jordi Costa, en Peyu.
Amb les actuacions de San Josex, Masoni, Renaldo i Clara i molts més.
A les 4 de la tarda, farem parada i fonda al Bar Animal de Torelló. I a 6:15, passarem per Call d'Atenes abans d'arribar al punt de trobada.
Atenció, Manresa! A partir de les 7 del vespre, us esperem al Museu de l'Aigua i el Tèxtil per fer-hi una festassa.
I serem tots els realitzadors de la casa per compartir aquest dia amb vosaltres.
I gaudirem amb les actuacions de Pastora, els Strombers i Llum.
No calen invitacions. L'accés serà per ordre d'arribada.
Aquest divendres, Dia Mundial de la Ràdio. Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés. Fins a un 60% de descompte en marques com Columbia, Salomon, Millet, Under Armour, o fins a un 40% en marques com Adidas, Nike, Asics. Són les ofertes límit, només fins al 15 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Catalunya migdia.
Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. A Madrid, al Congrés dels Diputats, s'ha aprovat la llei de Junts contra els lladres multireincidents i el govern espanyol confia que els apropi a recuperar el contacte amb els de Carles Puigdemont. La llei ha dividit el bloc de la investidura. La majoria de partits d'esquerres hi han votat en contra perquè la troben racista, tret d'Esquerra, que s'ha abstingut. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. Després de mesos encallada, la llei surt endavant, però Junts ja adverteix que no canvia la situació amb el PSOE. Junts va impulsar la norma i la diputada Marta Madrenas n'ha defensat les bondats.
És una llei que diu prou a la impunitat repetida, però sense caure exclusivament en el càstig. És una llei que posa ordre.
Junts ha sumat el suport del PP, Vox i el PNB. En canvi, Esquerra s'ha abstingut, però ha pactat amb el govern espanyol que l'any que ve hi hagi 92 jutges més a Catalunya. Gabriel Rufián ha criticat que la solució no és més punitivisme.
Nosaltres no compartim el tufillo racista que té la iniciativa de PP i de Junts. Ara sí que som conscients de que és un problema que existeix, que ha de tenir solucions diferents.
Avui Sumar s'ha desmarcat del seu soci, el PSOE, i ha votat en contra al costat de Bildu i Podem.
Aquesta llei no servirà per aturar Aliança Catalana.
Esto es racismo y populismo punitivo.
Però els socialistes neguen les crítiques. Paco Aranda ha dit que no s'avala ni el racisme ni la xenofòbia.
Que hem de fer polítiques d'esquerres, de seguretat, i no hem de fugir aquest debat. Evidentment, s'ha de fer sense caure en el punitivisme, sense caure en discursos xenòfobs.
Ara la llei s'envia al Senat per a l'aprovació definitiva.
I repassem, Paula, què és el que preveu aquesta llei? Què canviarà quan entri en vigor?
Doncs si un lladre roba un telèfon mòbil, se'l podrà castigar amb 3 anys de presó si té antecedents. També s'endureix el càstig per delictes menors i els lladres reincidents se'ls podrà prohibir l'entrada als barris on han delinquit. La llei neix de la demanda de molts alcaldes, com els de Junts, el Maresme, que avui al Congrés ho han celebrat. Sentim Òscar Fernández, alcalde de Cabrera de Mar, i Marc Buch, de Calella.
En els últims 3 mesos hem fet més de detencions d'una persona concreta i, per tant, aquesta llei el que ha de fer és solucionar, perquè aquesta persona està sent detinguda i en 24 hores torna a ser al carrer.
Doncs ens permetrà, evidentment, que puguem ser molt més durs i no deixar-los passar ni una perquè doncs acabin tancats a la presó.
Posava en aquests exemples també alcaldes del PSC, sobretot de l'àrea metropolitana, l'havien reclamat.
En la informació internacional, els líders de la Unió Europea admeten que cal prendre decisions ben aviat perquè l'economia i la indústria del continent puguin sobreviure en un context internacional cada vegada més hostil, marcat pels aranzels dels Estats Units i la fortalesa comercial de la Xina. Els presidents i els primers ministres dels 27 estan tancats en un castell a Bèlgica. Discuteixen mesures concretes per rellançar la competitivitat de les empreses europees. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i que falta consens en alguns temes clau.
Sí, Alemanya rebutja la proposta estrella de França, la creació d'Eurobons, deute conjunt europeu per finançar inversions estratègiques en tecnologia, defensa o energia. També cal apropar posicions en la idea, un altre cop abanderada per França, de prioritzar les empreses europees en les contractacions públiques i en la compra de productes. Alemanya, en canvi, aposta sobretot per la desregulació, reduir i simplificar les normes per a les empreses.
Treffen uns heute hier in der Nähe von Lüttich zu einem...
Heureux d'être là avec monsieur Chancelier.
Potser perquè saben que moltes mirades estan posades en ells, aquest matí els líders de França i Alemanya, Emmanuel Macron i Friedrich Merz, ara el Santiago, han arribat plegats a la reunió. Un gest poc habitual. Macron ha assegurat que tant ell com Merz comparteixen un sentiment d'urgència.
És important que siguem ràpids i que prenguem decisions molt concretes d'aquí al juny. I si al juny els 27 n'hem avançat gaire en alguns temes, aleshores tindrem el dret de fer cooperació reforçada per anar més ràpidament.
Això últim és important, perquè a la Unió Europea moltes decisions d'embargadura s'han de prendre per unanimitat, cosa que pot generar bloquejos. Però hi ha una escletxa legal que permet que un grup de països pugui fer via pel seu compte, anant al marge del conjunt. I aquí, França i Alemanya hi estan d'acord.
I a Itàlia, la primera ministra, Giorgia Meloni, continua decidida a fer del país la punta de llança de les restriccions migratòries d'Europa. El govern ultraconservador ha aprovat un paquet legislatiu que inclou les noves mesures restrictives de la Unió Europea i n'afegeix dues més: bloquejos navals i retorns en calent a la frontera, Eva Pineda.
La nova disposició preveu la possibilitat de prohibir l'entrada en aigües territorials a totes les embarcacions que es considerin una amenaça greu per a la seguretat de l'Estat. S'entén, en aquest cas, com a amenaça el terrorisme, però també una afluència massiva de migrants. El paquet legislatiu, pendent d'aprovació al Parlament, també estableix un procediment de retorn accelerat de migrants i amplia els supòsits perquè un jutge en pugui ordenar l'expulsió.
També s'amplien els supòsits d'expulsió d'un estranger que delinqueixi, sumant-hi delictes com la violència contra un funcionari públic, l'esclavatge o el maltractament familiar. Perquè si vols viure a Itàlia has de respectar les lleis de l'estat italià o seràs expulsat.
Bien, expulso.
Les ONGs han criticat durament la nova llei, que qualifiquen de covarda i de repugnant perquè considera un perill per a l'estat la gent que fuig de la pobresa i la guerra.
Passant 6 minuts a 2:15, fem una pausa i la resta de la cultura que no té a veure amb les afectacions pel vent.
Catalunya migdia.
Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
Increïble!
Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Preveiem la reobertura de tot el sistema al llarg d'aquesta setmana i principis de la setmana que ve, però mantenim tots els recursos addicionals per assegurar la mobilitat.
Aquest dilluns està previst que Rodalies reprengui la normalitat, però es complirà? La consellera de Territori, Cília Paneque, donarà totes les explicacions al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Catalunya migdia.
Passen 7 minuts de 2:15, com dèiem, més coses de la cultura que no té a veure amb els tancaments provocats pel vent. Aquests que sentim, l'històric grup d'electrònica dels anys 90, The Prodigy, encapçala les noves incorporacions al cartell del Sonar d'aquest any. 60 artistes se sumen a noms que ja s'havien anunciat, com ara Model Selector o Cabaret Voltaire. Marc Ruiz.
The Prodigy actuarà al Sonar sense el carismàtic cantant i animador Keith Flint, que va morir el 2019. La banda britànica, però, sí que manté dos dels seus fundadors i compositors de discos tan celebrats com The Fat of the Land. Entre els més de 60 artistes que s'han anunciat avui destaquen propostes audiovisuals com Store, un muntatge d'improvisació en el que el productor neerlandès PDJ convida 4 artistes cada dia. També des dels Països Baixos, el productor d'acid techno Rainier Zonneveld farà un back-to-back amb un holograma amb intel·ligència artificial entrenat amb la seva música. Els DJ de techno alemanys Fiac, que actuaran al costat de Miss Kittin, el productor britànic Subtract, el col·lectiu queer colombià Bulto o el house de la festa ibisenca Glitterbox són algunes d'aquestes noves incorporacions. Una de les sorpreses d'aquesta edició probablement serà el duet català Annie in the Hall, que fan dubstep amb panderos quadrats i amb un peu a la música folk. Aquestes noves incorporacions se sumen a artistes que ja s'havien anunciat, com Skepta, Charlotte DeVitt, Mode Selector o Cabaret Voltaire, entre d'altres. Aquest és el primer any que el Sonar, amb una nova direcció, se celebra íntegrament a la Fira Gran Via, des de les 5 de la tarda a les 7 de la matinada. I el Sonar més bé estarà segregat a la Llotja de Mar de Barcelona.
I encara una cosa més abans dels esports. Avui arrenca la Berlinale, amb 22 pel·lícules que opten a l'Os d'Or, com ara At the Sea, amb Amy Adams. És una de les moltes estrelles que es passejaran pel prestigiós festival de cinema, on destaca també la participació de la coproducció del 3CAT, Rabalejar, la primera sèrie de l'Estat seleccionada pel certamen dins la secció Special Series. Montse Camps.
Rodada en català, la sèrie basada en la història del mític restaurant del Raval, Cal Lluís, està codirigida per Pol Rodríguez i Saki Lacuesta, i el repartiment hi ha Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto i Sergi López, entre altres. És una producció original d'HBO i s'estrenarà conjuntament amb 3CAT a finals d'any. Hi haurà tres coproduccions catalanes més. A la secció Panorama s'estrenarà Ivan Anjadum, Dian de la Rosa, Narciso, de Marcello Martinesi, i el curt de Cristian Avilés, Stallion i La bola de cristal. Amb un jurat presidit pel cineasta Wim Wenders, entre les pel·lícules a competició hi ha l'última de l'hongarès Cornel Mundruzzo, Ad de Si, que segueix la protagonista Amy Adams mentre s'enfronta a traumes personals i la reconstrucció de la seva identitat després de sortir de rehabilitació. També Queen at Sea, del nord-americà Lance Hammer, amb Juliette Binoche i Tom Courtenay, una història sobre la demència i els límits dels codis ètics a la hora d'envellir. O Rosebush Praining, un thriller tragicòmic que dirigeix Karim Aynous, amb Elena Anaya, Callum Turner, Jamie Bell i Ella Fanning. Tot plegat fins al 22 de febrer.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Molt pendents d'aquest Atlètic de Madrid-Barça que juga aquesta nit a la Copa del Rei.
Sí, que diríem que és la final anticipada de la Copa, això que es diu moltes vegades. Doncs el Barça arriba a aquest partit tan important amb força baixes. Atlètic de Madrid-Barça, anada de les semifinals de la Copa. El Barça arriba, com dèiem, amb baixes destacades, que ara les repassarem, però també amb l'objectiu de sortir del Metropolitano aquesta nit amb un bon resultat de cara a la tornada del Camp Nou. Madrid, Bernat Soler, primer de tot, Bernat, l'avís del temporal de vent que tenim avui a Catalunya va fer canviar els plans de viatge de l'equip cap a Madrid.
Sí, perquè com que el partit es juga avui a les 9 del vespre, el més habitual hauria estat sortir aquest matí, concentrar-se a l'hotel i a la tarda anar cap al camp. Bé, aquest avís de temporal, aquestes ventades que posaven en risc la sortida de l'avió d'aquest matí, com s'ha demostrat, de fet, amb molts vols des de l'aeroport del Prat, va fer que l'expedició sortís ahir a la nit. Estava previst en principi que ho fes a 9:15. Finalment hi va haver un retard considerable. Fins pràcticament 11:15 no va sortir aquest vol i els jugadors van arribar a les seves habitacions doncs, a 1:15 de la matinada. En tot cas, cap problema, perquè avui han tingut temps per dormir fins tard, esmorzar també tard. Han fet sessió d'activació, sessió de vídeo, i ara ja, un cop dinats, doncs descansaran de cara a sortir amb autocar cap a l'estadi Metropolitano. Per tant, petit canvi de plans, però que no afecta el desenvolupament habitual i el descans de la plantilla.
Doncs el Barça descansat per jugar aquest partit d'aquesta nit, que dèiem, té força baixa, sobretot n'hi ha dues que no s'esperava Hansi Flick tenir-les per avui, segurament.
Sí, perquè si la de Pedri, que ja sabíem que no podria jugar, més les ja gairebé eternes de Gavi de Christensen, doncs hi hem d'afegir dos homes que podrien avui tenir paper important en el partit, com són Rafinha i Rashford, la veritat és que sí, que se li dibuixa un panorama a Flick complicat, especialment en la punta d'atac, on a Lamine Yamal i Lewandowski potser els podria acompanyar Ferran per l'esquerra, tot i que també a l'esquerra hi hauria l'opció de posar-hi com a fals extrem Fermín, un Dani Olmo que en alguna ocasió també ho ha fet. La qüestió és que Rafinha, que ocupa normalment aquest extrem esquerra, o Rashford, que és el seu substitut, doncs no han pogut viatjar i, per tant, el Barça haurà d'afrontar aquest partit amb aquestes dues baixes. Pel que fa a la resta de l'equip, s'ha de preveure un 11 força titular, amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Eric i Valde en defensa, amb De Jong, que ha de ser titular al mig del camp, i veurem si aquí, doncs, amb aquest joc que comentàvem a la punta esquerra, hi entra algun home com Caçador, com Bernal, si no, una tripleta al mig del camp amb Olmo i Fermín i De Jong, doncs, també podria ser normal en un partit que té, doncs, categoria, com deies tu, gairebé de final anticipada, tot i que, recordem-ho, en aquesta fase de semifinals de la Copa, les eliminatòries ja són a doble partit i, per tant, avui hi ha partit d'anada, però el 3 de març el partit, l'eliminatòria es resoldrà al Camp Nou.
I els últims ja s'ha parlat molt de la gespa del Metropolitano, també de l'estadi del Rayo Vallecano, però vaja, avui el que ens interessa és l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Els jugadors de l'Atlètic de Madrid es van queixar que la gespa no estava en bon estat. Què diuen a Madrid de com estarà avui la gespa?
Doncs mira, ja saps com són a Madrid, eh? Que la veritat és que normalment es preocupen poc per les coses i m'ha cridat molt l'atenció que no, que la gent li treu importància, fins i tot els mitjans d'aquí de Madrid, d'esportius, doncs gairebé ja ni en parlen, es van queixar i, a més de forma bastant clara, tant Griezmann com Coque, dos pesos pesants del vestidor de l'Atlético de Madrid, però el cert és que s'hi han posat mans a l'obra i l'empresa catalana que s'encarrega del manteniment de la gespa del Metropolitano, que és Royal Verd, una empresa de la Garrotxa, s'hi ha dedicat 24 hores durant tots aquests dies i sembla que avui, en principi, la gespa estarà en bones condicions. Una gespa híbrida, on es barreja la natural i l'artificial, absolutament legal i permesa per la FIFA i la UEFA, i, a més, els tractaments que s'hi han dedicat aquests últims dies doncs, han fet que la gespa hagi millorat. També hi ha ajudat el fet que, per fi, i després de molts dies, avui doncs, no hagi plogut ja a la capital espanyola.
Doncs tot això al voltant del Barça i també de la gespa. En principi, cap problema amb la gespa al Metropolitano. Haurà d'estar perfecta perquè es pugui jugar aquest partit. I el Barça que tindrà davant un Atlètic de Madrid que, com arriba, Ramon Salmurri?
Doncs mira, fiant-ho tot a la Copa, és a 13 punts del Barça a la Lliga. En Champions ha quedat fora del top 8 i, per tant, se li ha complicat força el camí i ho fia tot aquesta Copa. De fet, des de Madrid expliquen que el Xolo ahir va provar amb un 11 valent i atrevit, un 11 poc xolista, diguem-ne, amb Griezmann, per exemple, al mig del camp, acompanyat per Coque i Mendoza, que són dos futbolistes més aviat juganers, i a dalt amb tres davanters, amb Julián, amb Ademola Lookman i amb Juliano Simeone, tot això acompanyat de Musso, que és el porter habitualment suplent al campionat de Lliga, però és el porter a la Copa. És cert que l'Atlètic de Madrid té talent i de sobres per canviar el partit a la banqueta amb futbolistes com Baena o Sorloth. Però, en qualsevol cas, és un Atlètic de Madrid que arriba amb una dinàmica estranya. Ve de golejar en Copa el Betis per 0-5, però és l'única victòria en els últims 4 partits. Dues derrotes, un empat i una sola victòria. Enmig, certa tensió entre el Xolo i el director esportiu Mateu Alemany, a tomb del mercat de fitxatges, i també amb un canvi de la propietat del club enmig.
Doncs tot això és el que és com arriba l'Atlètic de Madrid al partit d'aquesta nit que juga a les 9. Des de les 8, ja sabeu, podeu seguir aquesta transmissió, aquest partit a la TDT, des de les 7, evidentment, al Tot Costa. L'altra semifinal de Copa que es va jugar ahir a la nit, l'Atlètic Club de Bilbao 0, Real Societat 1, amb gol de Banyat Torrientes. La tornada del Barça és el dimarts 3, doncs la tornada d'aquesta semifinal és dimecres 4 de març a Noeta. Salmo, no marxes, que et demano una cosa més. Perquè abans el Bernat ens explicava que l'avís pel temporal de vent que va haver-hi des d'ahir a Catalunya va fer canviar els plans de viatge del Barça, del primer equip. Van viatjar ahir a la nit, en comptes de fer-ho aquest matí. Aquest temporal de vent que ja avui hem estat patint i patim a Catalunya, Salmo, ha provocat algun desperfecte a la ciutat esportiva?
Sí, desperfectes a la ciutat esportiva, danys materials, ha caigut un mur i una part de la valla perimetral que separa els camps 2 i 3 del carrer, desperfectes que el club ja està intentant resoldre i que queden acotats només aquests desperfectes materials.
I a l'Espanyol, Sergi Andreu, s'ha vist també afectat per aquestes fortes ventades d'avui?
Mira, no consten, Laia, desperfectes físics importants ni a la ciutat esportiva ni a Cornellà. Ens diuen, això sí, que alguns danys menors. En canvi, sí que és veritat que l'equip s'ha vist obligat a canviar la seva rutina. L'equip de Manolo no ha pogut trepitjar la gespa a 48 hores del partit de dissabte contra el Celta. Ha fet una sessió d'activació indoor a cobert a les instal·lacions de l'estadi de Cornellà al Prat. D'altra banda, un parell de punts més en clau perica. Mm. Els dirigents blanquiblaus han mostrat aquestes últimes hores el seu malestar a la Lliga per la reincidència dels partits en dilluns o en divendres. Fixa't, fins a la jornada 27, la que vam conèixer ahir, l'Espanyol haurà jugat 5 cops dilluns i 4 divendres. És a dir, 9 partits de 27 fora del cap de setmana. És una tercera part. Juntament amb el Getafe i amb l'Elx, són els equips més perjudicats. Els menys afectats són el Madrid, el Barça i l'Atlètic de Madrid amb un sol partit. La Lliga ha escoltat les queixes de l'Espanyol i li ha recordat que amb 8 equips jugant competició europea la resta estan més exposats.
I que, per tant...
ens ho haurem de menjar amb patates,
no, que... Bé, no volia dir-ho així,
sí, però... Sí, per l'expressió popular,
però sí, vaja, que de moment...
Potser no és el context.
Que no. No, però que l'horari de divendres i dilluns, diríem, és de moment l'horari que té més punts de tenir l'Espanyol a la Lliga. Vaja, un últim apunt, Sergi, que té a veure amb una nova proposta audiovisual.
Sí, l'Espanyol ha llançat avui un nou projecte audiovisual per acostar el club als aficionats. Es tracta d'una sèrie, eh? Es diu Closer, a través de la qual el club vol mostrar el costat més personal, més humà i més íntim, especialment dels jugadors. Són 5 capítols de 12 minuts que reforcen l'aposta de l'entitat pel contingut propi. El primer s'estrena aquest vespre, a les 7. El trobareu en exclusiva a Espanyol Media.
Seguim parlant de futbol. Marcos García, el Madrid s'ha desmarcat del projecte de la Superliga.
Acord a tres bandes, UEFA, European Football Clubs, és a dir, l'antiga ECA, i el Real Madrid per la suspensió del projecte de la Superliga. Des del Club Blanc van fer un comunicat, ho van fer ahir, en el que es deia que era pel bé del futbol europeu de clubs, respectant el principi del mèrit esportiu. El president de la UEFA, Alexander Schäferin, diu que celebra que el Madrid i el Barça estiguin a la família del futbol europeu. El Madrid renuncia a rebre cap compensació econòmica per aquest conflicte i també el Madrid no vol acceptar que això és una derrota. Què està deixant caure el Madrid? Doncs que la UEFA s'hauria compromès a fer un control econòmic superior sobre els clubs d'estat, com ara el PSG o el Manchester City.
I mentrestant, el Girona continua amb la preparació del partit de dilluns contra el Barça, on Eduard Solà, el tècnic Mitchell, espera ja poder recuperar alguns dels lesionats.
Sí, amb el marroquí Unahi com a jugador més destacat, que si no hi ha contratemps d'última hora entrarà a la convocatòria i veurem si torna a tenir algun minut. Unahi, que no juga des de mitjans de desembre perquè va marxar a la Copa d'Àfrica i després recordem que es va lesionar el Solí, ja s'entrena des d'ahir amb normalitat. El marroquí, que era titular indiscutible abans de marxar, s'ha perdut els últims 7 partits de Lliga, però ara el seu lloc de mitja punta l'ocupa Lemar, que a Sevilla va fer el seu primer gol de la temporada i cada cop té més bones sensacions. Hi va haver dos jugadors que no van acabar el partit del Sánchez-Pizjuán diumenge passat. Manat, amb un cop, ja s'entrena amb normalitat i podrà jugar, mentre que Fran Beltrán es va fer mal al peu. No és greu, i tot i que veurem si pot jugar dilluns. Si no hi ha res de nou, només Àlex Moreno serà baixa per rebre dilluns al Barça.
Deixem el futbol. Parlem dels Jocs Olímpics d'hivern perquè aquesta tarda, Marta García, estarem molt pendents de Caral Castellet,
que disputa la final del Halfpipe de Snowboard, on ha accedit amb la 7ª puntuació de les 12 finalistes. Castellet, de 36 anys i que disputa els 600 Jocs Olímpics, és la vigent subcampiona olímpica. La medalla, sí, això sí, està més cara en una final on ella és l'única europea classificada. En declaracions a TV3, la rider sabadellenca comenta com afronta esta final.
És un altre dia, és una altra competició, comença tot de nou, ens haurem d'adaptar a les condicions que tinguem i, bueno, al final és una motivació estar entre riders que són tan increïbles. O sigui, per mi, jo admiro a totes i cada una de les noies que estan competint avui aquí.
Per cert, que els patinadors adscrits a la secció de gel del Barça, Olivia Smart i Tim Dick, s'han quedat a 2 punts del diploma olímpic. Han acabat 9ens en la dansa del patinatge artístic.
Què més destaca de la jornada?
Doncs mira, s'han repartit ja medalles en el supergegant femení de l'esquí alpí, amb l'or per a la italiana Federica Brignone, per davant de la francesa Romain Mirandoli i l'austríaca Cornelia Hutter. A més, està en marxa ara la final dels 10 quilòmetres femenins d'esquí de fons i ja de cara a l'agenda de la vesprada, i a part de la final del Halfpipe amb Queralt Castellet, relleus per equips en luge i 500 metres femenins i 1.000 masculins en el patinatge de velocitat en short track.
Més enllà dels resultats, quines imatges ens deixen els jocs en aquestes últimes hores?
Doncs mira, l'eliminació de l'ucraïnès Vladislav Geraskevich, competidor d'esqueleton, després que no ha renunciat a dur el casc amb fotografies d'esportistes ucraïnesos morts per part de l'exèrcit rus durant la guerra. El COI ja el va advertir que això no era possible, emparant-se en el punt 50.2 de la Carta Olímpica, que no permet cap tipus de manifestació ni propaganda política, religiosa o racial. Geraskevich, de 26 anys, que va ser l'abanderat en la cerimònia d'inauguració, diu que la seva eliminació dels Jocs és el preu de la dignitat. Curiosa, si més no, Laia, la situació de l'entrenador francès de patinatge artístic, Benoît Richaud, lluint diversos xandalls de diferents països perquè, atenció, ha tingut fins a 5 patinadors de 5 països diferents en el programa curt de la competició masculina, i entre ells el català Tomàs Guarino. I atenció també perquè ser campiona olímpica no té del lliure de ser una lladre. Parlem de Júlia Simón, or olímpica ahir en la biatló, i que va arribar a Milà Cortina d'Ampezzo quasi de miracle després de robar més de 2.000 euros als seus companys de l'equip nacional francès. Fet que, a més, ella va reconèixer. La van condemnar a 3 mesos de presó i 6 de suspensió, però finalment la Federació Francesa va modificar aquests terminis de la sanció per a que poguera arribar a temps de competir en els Jocs.
Sis minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
Que no tenim el límit. La plantilla és, no és llarga i amb dos jugadors menys...
El Barça de bàsquet juga avui l'Eurolliga, però ho fa amb baixes i sense fitxatges.
Catalunya migdia. Que bé que et va el finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les compres fins en 12 mesos en electrònic, electrodomèstics, esports, joieria, llar i de tot i més.
Finançament del 100% a la botiga, web i app del Corte Inglés.
Fins dimecres 18 de febrer per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulten les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de sessió informativa del 18 de febrer. EUS.cat.
Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Ja són aquí les ofertes límit del Corte Inglés. D'electrònica, portàtil Asus VivoBook 16 Copilot Plus amb AMD Ryzen AI per 699 euros. I de telefonia, smartphone Samsung Galaxy A56 5G, 256 GB, de 529 euros a 449,90. Són les ofertes límit, només fins al 15 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades i a la botiga 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Avui a Eurolliga, el Barça quart classificat juga, rep, vaja, al Palau al París, que és 18a la classificació, Ernest Macià, i el Barça, com dèiem, que arriba amb força baixes.
Doncs sí, les de Satoranski i Panther ja hi pots comptar, però és que a més ahir la tarda vam saber que dos jugadors més estan indisposats, que són Brizuela i el Toko Shengelia. No està clar que puguin estar presents avui al partit, tot i que no estan descartats. Per tant, en aquesta situació, jugadors com Joel Parra hauran de fer un pas endavant davant d'un equip a priori, doncs que és l'equip que més punts encaixa de l'Eurolliga.
La millor forma d'arribar a la Copa és intentar guanyar aquests tres partits que tenim abans de la Copa. Intentar recuperar algun efectiu, algun jugador, però bueno, amb els que som, al 100%, i et dic, la millor manera d'arribar a una competició com és la Copa és intentar guanyar aquests tres partits.
Com explicava el Joel Parra, queda aquest partit i el del Manresa abans d'arribar a la Copa, i d'altra banda el Manresa justament ahir va tenir la mala sort que va guanyar el seu partit, va fer 113 punts, però que en un altre dels partits que estava mirant de reull no va passar el que havia de passar, i el Manresa sí, jugarà 8 ens, però a partit únic i a pista contrària. El fet de ser cinquè fa que jugui a Turquia davant de l'Ankara i no al Nou Congost la possibilitat d'accedir als quarts.
Més competició europea, en aquest cas el waterpolo, l'Eurocup, la segona competició europea, on David Ubach, els dos equips catalans que hi participen, ja estan classificats per als vuitens.
Per tant, els dos equips catalans que disputen la lligueta de l'Eurocup afronten aquesta última jornada sense pressió, sabent-se ja classificats per als vuitens de final. El Barcelona rebrà els Olnoki hongarès a partir de les 8 en un duel directe per assolir la primera plaça de grup, ja que tots els equips estan empatats amb 12 punts ara. Com que els de l'Escullera de Barcelona van guanyar a Hongria, aquest vespre l'empat els val. El Terrassa, per la seva banda, ja sap que acabarà segon de grup, faci el que faci, a partir de 8:45 a la piscina del Duisburg alemany. I és que el primer lloc del joc de Dubrovnik, que té 15 punts per 9 del Terrassa, és ja inabastable. A Barcelona i Terrassa s'hi afegirà ja als vuitens de final un Sabadell que cau de la Champions.
finalment, tenis taula, nova oportunitat europea per al Reus Ganxets, que després de caure a la Champions ara disputa els quarts de final de la segona competició, que és l'Eurocup. Carles Vila.
Les reusenques juguen aquesta tarda a partir de les 6 a Croàcia contra el Zagreb. El partit anat és una nova fita històrica per al club del Baix Camp, el primer cop que disputa aquesta ronda, tot i arribar de la màxima competició europea. Joan Carles Virgili, president del Ganxets, reconeix que serà molt complicat aconseguir la classificació per semifinals.
Bé, l'eliminatòria la veiem complicada. Estem parlant d'un quarts de final on tots els equips que arriben tenen unes plantilles molt potents, molt bones, han passat moltes rondes, però bueno, estem lluitant per aconseguir tirar endavant aquesta eliminatòria i bé, continuar fent història a Europa com estàvem fent fins a ara.
El partit de tornada en aquesta eliminatòria de quarts de final es jugarà dissabte que veia Reus.
I acabem els últims segons, Marcos sí. García, parlant de NBA.
NBA, derrota dels Nets, segueixen tercers per la cua a la seva conferència. Brooklyn Nets 110, Indiana Pacers 115. Aquest era un partit de la seva lliga, dels equips de la zona baixa de la classificació, i l'han perdut. Els de Jordi Fernández han guanyat 15 partits aquesta temporada, només n'han perdut 38. Els Pacers són segons per la cua de l'est, com diem, els Nets, tercers per la cua. Detroit Pistons a l'est i Oklahoma City Thunder lideren aquest cap de setmana All-Star de l'NBA.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Més esports a les 7 al Tot Costa, i avui, ja ho sabeu, n'hem parlat a les 9 a l'anada de les semifinals de Copa entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, i des de les 8 podreu seguir el partit a la TDT. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.